Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Que el tractor no ens tapi el bosc sencer. Ahir a mig matí començava a arribar la tracturada en una protesta amb to reivindicatiu, però també amb un cert caire festiu entre pagesos, amb els que gran part de la ciutadania hi mostrava solidaritat, tret d'algun exabrupte per alguna afectació viària. Una protesta que més tard es traslladava a plaça Sant Jaume, on la pagesia va escridassar els seus propis sindicats, únics negociadors amb el president aragonès, que si no en tenia prou va tornar a revifar un concepte que l'independentisme ja tenia pres, la taula de diàleg. Tot i la protesta és una hora de gran part de la pagesia, però ahir ben entrada la nit, la majoria de tractors enfilaven de nou cap a casa i aquest matí haurem d'esperar per saber si ho faran la resta. Però deia que el tractor no ens tapi el bosc sencer perquè els problemes, la burocràcia exhaustiva, tot i els esforços del govern, l'elevat preu del gasoil i, sobretot, la diferència entre preu de cost i preu de mercat, encara hi són. I els pagesos ja han avisat que, si cal, hi tornaran. La política s'ho mira, intenta empatitzar com pot, però somriu també de manera sorneguera en si mateixa perquè el pes electoral de la pagesia catalana és ínfim i això hi fa molt en la solució del problema. I fa molt per no fer-hi res, per tornar a oblidar-la, perquè no hi ha rèdit. Som a dues setmanes per una nova reunió a govern i per saber si, com diu i canta Pau Vallvé, aquest cop sí. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dijous 8 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, per valorar tot el gruix de l'actualitat política. Serà uns minuts més tard quan descobrirem una nova història de superació, com sempre amb Ruth Caral, que avui ens porta la història d'Antoni Hurtado, un jove emprenedor de 21 anys que ha decidit quedar-se a viure a Tàrrega per revifar el negoci del seu pare. Arribarem al punt de les 11 obrint el capó de la ciència per parlar del Dia Internacional de la Nena i la Dona i descobrir totes les activitats que s'organitzen des del Cosmo Caixa. Ho farem amb la gestora d'activitats de la Fundació La Caixa, Elena Ariño. A partir de les 11, nova cita de salut hormonal femenina, com sempre amb la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León, que avui ens explicarà què són i com influeixen els ritmes circadians a la nostra salut. Serà just després quan saludarem el cantant portuguès Salvador Sobral, qui ens presentarà el seu nou disc, Timbre. Si la respiració se hace más corta, recuerda eso, siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma. El que acabem d'escoltar és un tastet de Al Llegar, una de les noves cançons del nou àlbum de Sobral. I a les 12 del migdia encendrem els fogons de la food truck amb el nostre xef de confiança, Arnau París, i després obrirem la nostra particular consulta per viure amb més salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem la recta final de programa amb la directora d'escena i divulgadora musical Maria Borancova, descobrint fins on anirà la girocleta d'Olma Giró, i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, repassem els titulars més rellevants d'aquest dijous. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Milers de pagesos amb els seus tractors han col·lapsat aquest dimecres la ciutat de Barcelona per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial, ja ho direm bé, d'altres països.
Sí, els manifestants van arribar des de diversos punts de Catalunya i alguns d'ells han fet nit a l'Avinguda Diagonal. El govern ha emplaçat la pagesia a reunir-se en 10 o 15 dies per fer una anàlisi concreta del sector.
I atenció, perquè el judici a Dani Alves ha quedat vist per sentència.
La seva declaració aquest dimecres va posar punt final a 3 dies durant el judici. L'advocada que el defensa ha intentat demostrar que la relació que hi va haver la nit del 30 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona va ser consentida i no una agressió sexual, com va denunciar la víctima.
Segon dia de dol a Badalona per la mort de 3 persones en l'esfondrament d'un edifici. Aquest dimarts els bombers han acabat aquest dimecres a la tarda les tasques de desenrunament al bloc i han descartat que hi hagi més víctimes.
Mossos d'Esquadra d'Esquadra i tècnics municipals s'han fet càrrec d'aquesta investigació per esbrinar les causes de l'esfondrament i a l'espera de conèixer-la seran els propers dies. Tot i això, l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ja apuntava ahir a la mala qualitat dels materials del sostre.
I el fiscal del Tribunal Suprem, Álvaro Redondo, va canviar de criteri sobre la possibilitat d'investigar per terrorisme el Tsunami Democràtic, perquè inicialment pensava que els controladors aeris de l'aeroport del Prat no podien sortir del seu lloc de treball durant l'acció de Tsunami l'octubre del 19.
En una visita a Barcelona, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha negat haver pressionat o condicionat Redondo perquè canviés de criteri després que un fiscal de la Junta assegurés en un mitjà de comunicació aquest dimecres que se'ls estava aplicant un 155 encobert.
I pel que fa als esports, el Barça femení ja és a les semifinals de la Copa de la Reina després de golejar per 8-0 al Sevilla.
Objectiu complet per les de Giraldez amb una golejada marca de la casa i en un Johan Cruyff una mica desangelat pels problemes de mobilitat a causa de aquestes tracturades. Ara les catalanes esperen rival per les semifinals.
I Barça i Girona preparen també els seus partits d'aquest cap de setmana sense el perdó del comitè de competició.
L'equip gironí s'enfrontarà al Real Madrid. Recordem que està en joc el liderat amb les baixes de Blin i la de Michel a la banqueta per sanció. Per la seva part, els de Xavi s'enfrontaran al Granada amb la baixa de Vitor Roque, que manté aquesta segona groga que el davanter va veure en el partit de dissabte passat contra l'Alavés.
I anem també cap a la cara bé de l'actualitat. D'aquests parlaràs avui, Núria.
D'un nou canvi que aviat arribarà a Instagram i Facebook per fer front a la intel·ligència artificial. Tot plegat en un dia en el que coneixerem les millors botifarres d'ou d'aquest 2024 i on, atenció, descobrirem tots els detalls de la nova pel·lícula del grup de rock català Sau.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per un petit canvi de temps que ens portarà precipitacions per fi, però de forma molt reduïda a les comarques de Lleida de Carla tarda i vespre. Serà un dia variable, cada vegada més núvols i sobretot amb vent del sud-oest que farà pujar les temperatures. Avui a les comarques de Girona i del nord de Barcelona podem arribar a valors de 23 i 24 graus a causa d'aquest vent. Augmentarà la nuvolositat, a la tarda es taparà el cel a les comarques de Lleida i cap al vespre tindrem precipitacions, ruixats que afectarien sobretot Pirineu i Prepirineu de Lleida. Una cota de neu al voltant dels 1.700 metres aproximadament. La propera nit i matinada aquestes nuvolades seran més compactes, més importants i poden afectar ja tot el país. Per tant, doncs, de matinada i demà a primeres hores del matí, el risc de ruixats pot afectar qualsevol indret de Catalunya. Però, de cara a la tarda, només afectaria les comarques del nord i del nord-oest. Per tant, doncs, seria un front que passa amb molta celeritat i que deixarà molt poca quantitat de precipitació, on plourà una mica més cap a l'àrea del nord. Les temperatures ja diem que avui pugen sobretot a les comarques del nord i de la meitat est. Demà seran una mica més baixes que les d'avui i de cara al cap de setmana es manté la inestabilitat a tot Catalunya amb més possibilitats de ruixats, sobretot dissabte a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquest cap de setmana les temperatures es normalitzaran.
Gràcies, Jordi. Sigui com sigui, benvinguda sigui l'aigua que caigui al país. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Ara ja hi ha 10 quilòmetres de congestió des de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la B23, encara pels tractors aturats a la Diagonal, que fan que els vehicles hagin d'entrar pel lateral en un matí on també es complica la cosa a la ronda de dalt de Barcelona per dos accidents, un en sentit sud a la Vall d'Hebron, que amb 7 quilòmetres de congestió des de Santa Coloma i el Nus, complicant l'arribada de vehicles també des de la C58, i l'altre en sentit Trinitat, prop de Vallcarca, amb cues de fins a 8 quilòmetres des de l'Hospitalet i passant també per aquesta sortida de la Diagonal, que de per si ja és complicada. Altres retencions destacades a aquesta hora són l'enllaç de l'A2 amb la B23 a Sant Joan d'Espí, amb 5 quilòmetres ara des de Pallejà, la C58, com sempre, en sentit nord a Ripollet, o a la Ronda Litoral, que queden 6 quilòmetres de congestió des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 i 9 minuts. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Bé, bé.
Has vist els tractors avui?
No he vist cap tractor en cap moment, per la tele. Ah? Però no m'he trobat cap. Mira, saps què passa? Que estan tots sota Diagonal, jo crec.
I no, estan a Diagonal.
Estan a Diagonal.
Sí, sí,
val,
estaven,
però les meves rutes sempre són una mica per dalt de Diagonal, tot i que per...
Ets per Diagonal.
No, passo per la zona per Diagonal, de passada. I mira malament, evidentment.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Bueno, la setmana que ve comença la Quaresma, recordem, Joan. Per tant, avui és dijous llarder i, per tant, bon dia a la Botifarra d'Ou.
Un, dos, tres, Botifarra de Pagès.
Mira, és una
trinca
cançó...
sempre cervesa.
És una cançó que barreja el dia i els pagesos.
Sí.
Botifarra de pagès, que és una mica el que estan fent, no?
Sí, és així.
Els pagesos.
Barbacoes, ahir, eh?
I el que vulguis.
A la Diagonal.
És gent apanyada, és gent de món, saps què vull dir? Se'ls hi nota. Vinga, doncs el dia d'avui, també conegut com a dijous gras pels de la ESO, procedeix del llatí lardus, que significa greix, és a dir, fa referència a tot aquell menjar amb més greix, com la carn de porc o cansalada i aliments més calòrics, és a dir, el malson de qualsevol dietista. No descartem que en un futur s'afegeixi una nova denominació, dijous llarder, gras o la porter, és la meva proposta des d'aquí. A molts llocs d'Espanya també, però a Catalunya, durant el dijous gras, és tradició menjar ous en forma de truita o la famosa típica coca de llardons, però sobretot botifarra d'ou. Saps de què me l'he menjat, jo? Va ser dimarts, em vaig avançar una mica, sí. Em vaig menjar una d'ous ferrats amb patates i cansalada.
Vinga!
Això és una botifarra, tot allà.
Botifarra d'ous ferrats amb patates i cansalada?
Sí, sí. No sabia massa. O sigui, estava bona, però no vaig trobar allò que dius... Sap allò concretament, no sé.
Bueno,
por todo lo alto, la Porta estaria orgullós de mi.
Orgullosíssim.
Bon dia, botifarra d'ou.
Va, qui necessita de vitamines aquest matí?
Mira, ahir va sortir el tema breument en la tertúlia esportiva d'aquest programa. Vitamines per la Real Federació Espanyola de Júrgol, amb seu vacant des de la marxa de Rubiales, que ara ja té un altre candidat oficial per la seva presidència. Parlem d'un fósforo que ho pot incendiar tot, Carlos Herrera.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista.
Ara està sortint el dubte de per què aquesta banda sonora, Carlos Herrera. És que jo hi ha un tipus de gent... Normalment
que li queda bé, Bertín Osborne.
Normalment amb xaleco,
sí.
que li queda bé. Li queda
xaleco d'aquells que fa bossa, diguem-ne.
Sí, xaleco res, no és fi, és,
no, no,
és frondós. Sí. No és frondós.
Del de caçar.
Vinga, exacte. Vamos de caza y intimamos. El periodista Carlos Herrera ha confirmat aquest dimarts que es presentarà a les eleccions a la presidència de la RF després que aquest ha publicat... Són les sigles? La RF. Després que aquesta ha publicat la seva proposta de calendari electoral amb la data del 24 de maig prevista per a l'elecció del seu nou president. Herrera, que ja va anunciar la seva intenció de concórrer a les eleccions l'octubre passat, va assegurar que té un bon projecte per al futbol espanyol amb molta il·lusió i gent que l'acompanya, que és molt sòlida. Gent sòlida, eh?
Fixa't.
No són gent fluixa ni res. S'aguanten drets, saps? Són sòlids. Per si algú acaba d'aterrar de mar, recordem que...
No són líquids, eh?
Que no. Bueno, tenen part de líquid, també. Que l'anterior president, Luis Rubiales, va presentar la dimissió el 10 de setembre de l'any passat, després de ser suspès per la FIFA temporalment pel seu comportament a la final del Mundial Femení i ser investigat per l'Audiència Nacional, ni més ni menys, per agressió sexual i coaccions a la jugadora Jenny Hermoso. De Rubiales a Carlos Herrera, moltes vitamines per la federació. Les necessitarà. Buenas noches, señora.
I aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Mira, estan passant cosetes que potser deixen paralitzat una persona que no us espereu. Pot ser, pot ser, tingui algun petit problema. I el capo de Mercadona,
ep,
Juan Roig.
Mira, y una nueva oferta de chopes de lata, porque yo quiero vivir la vida con Mercadona.
Ui, què és això?
Això és un Max Mix de Mercadona.
No havia escoltat mai.
Hi ha gent per a tot en aquesta vida agafen aquesta cantarela de Mercadona i li han fet aquesta cançó. Bueno, ja sabem que tenim el país ple de pagesos i agricultors exercint el seu dret a la protesta. Pagesos cabrejats ho estan fent de diferents maneres, però jo vull mirar cap al País Basc, on els treballadors del camp d'allà van bloquejar dimarts la base de Mercadona de Juan Roig. Ai. Al País Basc, el seu enorme centre logístic d'aquella zona. Això era dimarts, però ahir vivíem moments més tensos inclús. Fins i tot els antiavalots van utilitzar gas pebre i pilotes de goma contra els agricultors a les portes de la central de Mercadona Andalusia, que és Antequera, per on sale el sol, eh? Recordem que Roig és la tercera fortuna d'Espanya amb patrimoni de 7.000 milions d'euros, que apareix als papers de Bárcenas, i així com qui no vol, va finançar la Fundació Faes d'Aznar. Un tipus ben connectat i que si tiene un problema no és monetari, ¿vale? Per posar un un exemple, els agricultors han decidit dirigir-se a Mercadona perquè els paguen a 25 cèntims el quilo de patates i després el venen un 700% més car.
Re.
700. Dades, eh? Això, que se'l compren, perquè molta fruita i verdura Mercadona la porta d'altres països de producció ultrabarata, cobrant-la igualment a preu d'or. Sí, sí. En fi, que els rics també ploren, encara que els seus mocadors siguin bitlles de 500, i cotxe trencat per al senyor Roig, en aquest cas, que està rebent aquestes protestes, prou multitudinàries, eh?
Pobre.
Hi ha vídeos a les xarxes.
Pobre.
Pobret. Los ricos també lloran. Joan.
Què?
Bueno, ja saps que tenim, ara t'ho explicava i ho dèiem ahir, que tenim el candidat a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, un mestre de la ràdio.
Sí, senyor.
Com Carlos Herrera. I, clar, això s'ha d'aprofitar. Carlos, Carlos Herrera, ara farem notícies. Què li diries al conductor d'aquest programa, al Joan Trias?
¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Mercadona, Mercadona.
La caravana. L'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu de la caravana explicant-vos que milers de pagesos amb els seus tractors han col·lapsat aquest dimecres la ciutat de Barcelona per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d'altres països, entre d'altres problemàtiques que els afecten. Els manifestants han arribat des de diversos punts de Catalunya, alguns d'ells hi han fet nit.
Sí, la columna de les Terres de l'Ebre i la columna de Lleida confluïen a la B23 i entraven plegats a la ciutat per la Diagonal. Els tractors de la columna nord, la que baixava des de Girona, Osona i el Vallès, entraven a la capital per l'Avinguda Meridiana, on molts ciutadans els rebien amb aplaudiments. L'objectiu era arribar a la Gran Via, on es reunien amb dues hores de retard amb el president Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Així explicava el Jordi, un dels agricultors presents a aquesta protesta, els principals problemes amb el que es troba el sector de la pagesia.
Les demandes són moltes, vull dir, des de la burocràcia, a la fauna salvatge, que si a les comunitats el que es podem sembrar, el que no podem sembrar... Hi ha tantes coses que suposo que alguna o altra bé tenen de respondre. No ho sabem, això és una incògnita, perquè tots els polítics i tots els governs es van passant el mort d'uns als altres i al final sempre quedem fotuts els mateixos.
Mentrestant, el govern ha emplaçat la pagesia a reunir-se en 10 o 15 dies per fer una anàlisi concreta del sector. El president Aragonès i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, van rebre representants d'entitats agrícoles i ramaderes a la Generalitat.
Segur que tots plegats podem fer les coses millor perquè aquest sentiment que tenen de que es poden fer les coses millors per part de tots, que els preus dels productes que reben no són justos, que la burocràcia els ofega, que qüestions que políticament decidim i que funcionen després s'entrebanquen pel camí...
El conseller Mascort també oferia als agricultors de fer nit a Barcelona, tot i això també garantia que els tractors que volguessin tornar cap a casa seva serien acompanyats pels Mossos d'Esquadra. Els que han decidit passar la nit aquí ho han fet a la Diagonal de Barcelona, a l'alçada de l'hotel Reina Sofia. I alguns d'ells, els que han passat, com dèiem, la nit aquí, a aquesta hora s'estan desplaçant al Parlament de Catalunya, Joan, on està previst que llegeixin un manifest.
Doncs haurem de veure com acaba tot plegat, farem aquest seguiment... Mentrestant, una de les preocupacions que segueix afectant més els pagesos és la sequera, que afecta greument els sectors. Tots els partits a l'oposició critiquen el govern de la Generalitat perquè consideren, precisament, que han anat tard i no ha fet inversions a temps. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia, Esquerra. Fa 8 anys que té a les seves mans la Conselleria d'Acció Climàtica i l'oposició és molt crítica amb la inacció del departament en aquest període. Així li retreuen que deixés en un calaix les obres de les desaladores de la Tordera i el Foix planificades durant el tripartit. S'hi han referit Carlos Carrizosa, de Ciutadans, Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Albert Batet, de Junts.
En 2008 el govern decía que las desalinizadoras funcionarían entre 2011 y 2015. Y en 2024 ustedes dicen que funcionarán en 2028-2029. Es que es lo mismo.
Tiene usted la responsabilidad de una política errática, falta de previsión y constantes indecisiones estratégicas. Rotundamente, sí.
I abans veiem governs que anaven a resar a la Moreneta i ara veiem que el govern el que va és a resar als peus de l'Almudena. perquè la segona solució és que la solució vingui de fora.
Des de la CUP i els comuns exigeixen que el govern posi més mà d'una amb el turisme, Laia Estrada i Jèssica Albiach.
No pot ser que li demanem, li imposem restriccions a la pagesia mentre la indústria hotelera gaudeix de la temporada amb total normalitat perquè els límits que se li posen li fan pessigolles.
Li donaré només una dada. Salou gasta més aigua que Reus i té 70.000 habitants menys. Això passa damunt de la taula la necessitat d'aplicar mesures específiques pel turisme.
Mentre que el líder del primer partit a l'oposició, Salvador Illa, del PSC, demana no criminalitzar cap sector.
Ajudar els sectors afectats, no confrontar sectors, no permetre que es destrueixi teixit productiu i no decréixer.
Aquest estiu pot ser especialment dur per la sequera i fins i tot el govern té sobre la taula la possibilitat d'acabar portant aigua de Sagunt.
Gràcies, Judit. I davant d'aquestes protestes, el govern posarà en marxa d'aquí a un mes un portal en línia que haurà de reduir el temps que els pagesos tarden per fer tots els tràmits burocràtics. Aquesta és una de les primeres accions que fa la Generalitat per calmar el malestar de la pagesia amb l'administració, Júlia.
Sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que en aquest primer trimestre de l'any s'habilitarà un portal únic perquè el sector primari pugui fer tots els tràmits d'una forma més ràpida i també més senzilla.
Es posarà en marxa el portal únic de relació entre el pagès, la pagesa i l'administració de la Generalitat, que recollirà tots els tràmits i que permetrà, doncs, que estalviar molt de temps en carregar documents diverses vegades, com és el cas, no? I, per tant, aquestes són un exemple de mesures que el govern està plenament compromès amb la pagesia del nostre país.
Aragonès també es mostra favorable que els productes agrícoles que s'importen de tercers països passin els mateixos controls sanitaris que els europeus. També que es pagui un preu just als productors, però recorda que no té competències per fer-hi front.
Està molt bé que l'administració posi aquest portal per la pagesia, l'administració que també s'hauria de recordar de tant en tant d'un altre sector, com són els autònoms, que també han de fer una gran paperassa i una gran burocràcia a l'hora d'intentar treballar i guanyar-se el pa. I en una línia semblant a la del president català, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estén també la mà als pagesos i els promet que els facilitarà les coses amb un enfortiment de la llei de la cadena alimentària. Ho ha dit així.
Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
I davant d'aquesta onada de protestes agrícoles arreu del continent, la Comissió Europea està disposada també a revisar la política agrària comunitària.
En una intervenció al Parlament Europeu, el vicepresident de la Comissió Europea ha dit que cal adaptar les normes perquè els agricultors no estiguin ofegats amb mesures inaplicables i tinguin també garantits uns ingressos justos.
I a tot plegat, la patronal del gran consum ha demanat que les mobilitzacions pageses arreu de l'Estat no paralitzin la circulació de mercaderies i de persones.
Un seguit d'organitzacions patronals de distribució, fabricants i cadenes de supermercat, entre d'altres, afirmen que algunes companyies han reportat incidències en entrades i sortides de les seves plataformes a Catalunya, però també a Madrid, Castella i Lleó o Llevant, per bé que no preveuen prou problemes d'abastiment als punts de venda. En un comunicat, les entitats respecten el dret del sector primari a traslladar les reivindicacions a les autoritats competents, però consideren que això no es pot fer perjudicant altres col·lectius, com ara el transport de mercaderies o el conjunt de la societat.
I obrim aquesta hora altres qüestions perquè el judici a Dani Alves ha quedat vist per sentència. La seva declaració va posar punt i final a 3 dies en què l'advocada de la defensa ha intentat demostrar que la relació que hi va haver la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona va ser consentida i no una agressió sexual, com va denunciar la víctima. El judici l'ha seguit en Pau Massip, que de seguida ens ho explica. Pau, molt bon dia.
Buscant contradiccions en els testimonis de la víctima, de les amigues que l'acompanyaven i fins i tot dels Mossos d'Esquadra que la van atendre, intentant contradir els informes dels forenses i dels pèrits amb uns especialistes aportats per la defensa que van generar tensió dins la sala i amb dues psicòlogues que van entrevistar Alves amb l'objectiu de demostrar que la nit dels fets estava borratxo. Però aquesta prova va ser un tret al peu per al futbolista perquè, a preguntes de l'advocada de la víctima, les expertes van admetre que no tenien certesa de quan havia begut Alves aquella nit. En canvi, van afirmar que les seves capacitats només estaven lleument afectades i que l'exblaugrana era plenament conscient del bé i del mal. Tampoc va anar gaire millor la declaració d'Alves, que va contradir la seva dona quan va explicar que ella dormia quan va arribar a casa aquella nit. Dimarts, Joan Sanz va assegurar que l'havia esperat desperta. A banda, l'exblaugrana es va presentar com un subjecte passiu que s'havia deixat magrejar per la noia i que ell ho havia entès com una invitació a tenir alguna cosa més. També va dir que ella va entrar voluntàriament al lavabo i que allà van tenir una relació consentida. Però com va remarcar la fiscal en el seu informe final, el relat d'Alves es contradeia totalment amb la posició i els llocs on s'havien recollit les empremtes de la la víctima. I encara que fos així, quan va dir-li al mosso que va atendre la noia a la discoteca, tu pots entrar voluntàriament al lavabo i llavors dir que no, per això es va canviar la llei. Per aquesta llei, la fiscalia li demana 9 anys de presó i l'acusació particular 12.
Gràcies, Pau. I segon dia de dol a Badalona per la mort de 3 persones en l'esfondrament d'un edifici aquest mateix dimarts. Els bombers han acabat aquest dimecres a la tarda les tasques de desenrunament al bloc i han descartat que hi hagi més víctimes.
A les 5 de la tarda, els veïns de l'immoble ja podien tornar a casa seva a recollir algunes de les seves pertinences. Ho feien un per un i acompanyats en tot moment pels bombers i pels Mossos d'Esquadra. Els agents i tècnics municipals s'han fet càrrec d'aquesta investigació per esbrinar les causes de l'esfondrament i s'espera que les puguem saber en els propers dies. Tot i això, l'alcalde Xavier García Albiol ja apuntava la mala qualitat dels materials del sostre, tot i haver passat les inspeccions tècniques fa només unes setmanes.
Possible motiu de l'enfonsament és la falta de qualitat i la falta d'alguns materials del sostre, del quart pis, que era l'àtic.
Un centenar de persones han participat aquest dimecres a la tarda a Badalona en l'homenatge que l'Ajuntament ha fet a les 3 víctimes mortals.
I tornem a canviar de qüestió perquè el fiscal del Tribunal Suprem, Álvaro Redondo, va canviar de criteri sobre la possibilitat d'investigar per terrorisme a Tsunami Democràtic perquè inicialment pensava que els controladors aeris de l'aeroport del Prat no podien sortir del seu lloc de treball durant l'acció de Tsunami l'octubre del 2019.
Sí, més tard va saber que els controladors sí que podien sortir, per tant, no hi va haver detenció il·legal que hauria pogut circumscriure's en el marc d'una acció terrorista, sinó que no marxaven perquè els manifestants no deixaven entrar els controladors del torn següent, cosa que hauria provocat que no hi hagués ningú al seu lloc de feina. Ho han explicat fonts coneixedores del primer esborrany i informe definitiu.
I el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha carregat contra el fiscal del Tribunal Suprem, Salvador Viada, en una visita a Barcelona. Ha demanat que es deixi de treballar els fiscals i ha negat haver pressionat a Redondo perquè canviés de criteri.
Viada va participar a la Junta de Fiscals d'aquesta mateixa setmana, que va analitzar l'informe de Redondo, en el qual descartava investigar Carles Puigdemont per terrorisme. En una entrevista a Onda Cero aquest dijous, el fiscal va assegurar que Redondo va parlar amb el fiscal general de l'Estat i després va canviar d'opinió sobre el document i va fer aquesta afirmació.
Que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado.
Entiendo bien, lo que les han aplicado a ustedes más que el artículo 24 es el 155.
Pues mire, veo que el sentido del humor que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho 155 encubiertos.
Unes paraules que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha criticat durament.
Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que allí ha ocurrido. Yo creo que es un hecho sorprendente que nos debe hacer reflexionar a todos y, por ejemplo, cuando los magistrados de una sala deliberan antes de poner una sentencia, van después a un medio de comunicación a comentar cómo ha sido esa deliberación. Me parece una anomalía. A partir de eso, yo creo que no debo hacer ningún comentario más. Los instrumentos de la fiscalía funcionan.
El fiscal general de l'Estat ha desmentit haver vist el primer esborrany de l'informe del fiscal Redondo ni haver-lo tampoc pressionat. A més, Ortiz ha dit que no hi ha un criteri definitiu establert pel Ministeri Públic sobre si cal investigar per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont. Per això, ha demanat deixar treballar la tinent fiscal del Tribunal Suprem, Ángeles González Conde, per unificar criteris després de les discrepàncies internes.
En parlarem avui de tot plegat al punt horari de les 9 del matí amb Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya. Per cert, un dels pocs dirigents del Partit Popular que sí ha fet referència alguna vegada a l'operació Catalunya i a tota la judicialització que està passant. Són les 8:28. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies d'aquest dijous. I és que tot plegat, el govern espanyol ha allunyat aquest dimecres la possible reforma de la llei d'enjudiciament criminal que Pedro Sánchez va plantejar a principis de setmana, Júlia.
Sí, segons han informat fons de l'executiu El Periódico, es descarta per ara fer un pas en aquest àmbit. Sánchez va oferir la modificació com a via per aconseguir el sí de Junts per Catalunya, la llei d'amnistia. En una entrevista, el president va recordar que hi ha instruccions judicials que es prolonguen i que els mateixos fiscals han posat en qüestió i que, per tant, hi ha elements de millora que es podrien incorporar. Aquest matí de dimecres, la vicepresidenta segona i també líder de Sumari, Yolanda Díaz, deia desconèixer la proposta exacta, però manifestava que, a parer seu, no anava en la direcció correcta.
I Carles Puigdemont i Toni Comín han demanat explicacions a la Comissió Europea sobre les acusacions que el vicepresident Margaritis Quines va fer dimarts a l'independentisme català, el qual va vincular amb el règim de Vladimir Putin.
En un ple per discutir la interferència russa a la Unió Europea arran de la investigació de l'eurodiputada letona Tatjana Dzanoka, acusada de col·laborar amb el Kremlin, Xina es va avisar de contactes regulars entre un grup de secessionistes catalans amb funcionaris russos entre els anys 2017 i 2020. Els eurodiputats de Junts subratllen que no hi ha informe conegut de la intel·ligència europea sobre lligams de l'independentisme català amb Rússia, per la qual cosa pregunten amb quina base Xina fa aquestes acusacions.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a les autoritats de Colòmbia l'extradició de l'home detingut el 16 de gener en relació a l'atemptat que va patir el 9 de novembre a Madrid el cofundador de Vox i exdirigent del Partit Popular, Alejo Vidal Quadras.
L'individu de nacionalitat veneçolana va ser interceptat a la frontera quan intentava entrar a Colòmbia. Les autoritats frontereres van comprovar que pesava sobre aquest home una alerta roja de la Interpol per terrorisme. Aquest és el quart detingut en relació a l'atac de Vidal Quadras, que va rebre, recordem, un tret a la mandíbula. El 21 de novembre hi va haver 3 detencions, més 2 a Granada i una a Màlaga.
I obrim més qüestions perquè la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha demanat als partits, amb qui manté converses pels pressupostos del 2024, que no dilatin més les negociacions.
En una interpel·lació aquest dimecres al Parlament de Catalunya, la consellera ha argumentat que uns comptes nous són caprici, no són caprici de cap executiu, sinó una necessitat de la gent. En aquest sentit, Mas Guix ha subratllat que confia debatre aquests pressupostos de l'any vinent i en pocs dies al Parlament de Catalunya. La consellera ha afegit que entén que cada partit intenti marcar el seu relat, però els ha pressat a accelerar ja aquestes negociacions. Mas ha asseverat que els comptes d'aquest any incorporarien més de 2.400 milions d'euros addicionals de més capacitat de despesa i també inversió per respondre als reptes del país.
I el Parlament ha aprovat accelerar la llei perquè els delictes sexuals comesos contra menors d'edat amb penes superiors a 5 anys no prescriguin i la tramitarà per lectura única. Si la cambra acaba aprovar la llei, la norma s'haurà de portar després al Congrés dels Diputats perquè la prengui en consideració i, si s'escau, en modifiqui el Codi Penal.
Gràcies a la tramitació per la via express, el debat final de la llei i de les esmenes ja es podria fer la propera sessió plenària. Aquesta iniciativa proposa modificar el Codi Penal espanyol perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus. I pel que fa als delictes d'aquest tipus, però menys greus, el text planteja que prescriguin més tard perquè la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys.
D'altra banda, el Papa Francesc assegura en una entrevista a la revista Credere, disponible des d'aquest dijous, que el cor de la declaració Fiducia Supplicans és l'acollida i que la benedicció no es nega a ningú.
I com a exemple per justificar la benedicció a parelles homosexuals i també a divorciats, el pontífex explica que ningú no s'escandalitza, per exemple, si el Sant Pare dona la benedicció a un empresari que explota la gent. El bisbe de Roma, en aquesta entrevista, també anima a alimentar una presència femenina més gran a l'Església i recorda que la ministerialitat, la condició de diaca, sacerdot o bisbe ordenat, no és el més important. També anuncia que hi haurà nous nomenaments de dones a la cúria romana.
I també atenció al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha rebutjat les condicions de Hamas d'un alto el foc de 135 dies.
L'acord, a més de la treva d'aquests 4 mesos, també hagués inclòs l'alliberament d'hostatges en una primera fase. Netanyahu, però, qualificava la proposta de delirant i ordenava seguir amb la pressió militar per aconseguir aquesta victòria. Les declaracions es donaven a conèixer poc després que es reunís amb el secretari d'Estat americà, Anthony Blinken, de visita a Israel. Després del no a la proposta de Hamas, Netanyahu ordenava l'exèrcit que preparés una ofensiva sobre Rafah, on s'hi troben milers de palestins desplaçats del nord de la Franja de Gaza.
I precisament entitats i sindicats han sortit aquest dimecres al carrer per rebutjar els atacs d'Israel sobre Gaza en una jornada de vaga parcial amb diverses concentracions i mobilitzacions a la ciutat de Barcelona.
Els manifestants han carregat contra la complicitat dels governs, a qui retreuen no haver tallat les relacions amb Israel. També han qüestionat que 4 mesos després de l'inici de la guerra no s'hagi aconseguit aturar el que han qualificat de matança, Shaif Abu Shesk. Membre de la comunitat palestina i de la plataforma Prou Complicitat, ha recordat que ja hi ha més de 30.000 assassinats i 700.000 ferits arran del conflicte i ha demanat un alto el foc.
Hemos visto el juzgado internacional anunciando que hay indicios de genocidio, pero no han llegado a reclamar alto de fuego inmediato, que parece súper raro, que parece en un momento que estamos dispuestos a permitir que se continúe con la matanza, con el asesinato del pueblo palestino, y por eso estamos saliendo hoy.
I a tot plegat, la representant per la política exterior de la Unió, Josep Borrell, ha reivindicat el compromís també del Club Comunitari amb Ucraïna.
Ho ha dit des de Kiev i acompanyat pel primer ministre ucraïnès, Denis Shimal, ha assegurat que, que aquest país és una prioritat per la Unió Europea. Segons el dirigent català, els 27 continuaran donant suport a Ucraïna, costi el que costi. També ha celebrat els progressos que s'està fent el govern de Zelensky per avançar en el camí de l'adhesió. Borrell ha manifestat que la millor manera de guanyar aquesta guerra i garantir la pau és caminar cap a la Unió Europea.
A tot plegat també, a casa nostra, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha demanat al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu que mantingui l'avaluació oral de català que es va iniciar el curs passat.
El departament, recordem, havia decidit ajornar-la aquest curs després de consultar-ho amb la Junta de Direccions per la sobrecàrrega de treball dels centres que els hi suposa la implantació de les altres noves proves diagnòstiques fixades ja per la llei. Finalment, però, ha decidit que es mantingui, això sí, amb una mostra ampliada de 130 centres educatius de primària i de secundària. D'aquesta manera es farà compatible la monitorització de l'Estat per la llengua catalana i la descàrrega de tasques d'avaluació als centres educatius.
La consellera Anna Simó, per cert, que l'altre dia també va anunciar que li agradaria que el curs vinent escolar comencés el 9 de setembre. Veurem com sent això a la comunitat educativa. I l'Ajuntament de Barcelona ha repartit entre 4 empreses el càtering de les 42 escoles Bressol que fins ara atenia la firma Comerbien, que ha comunicat al consistori dificultats per mantenir el servei.
Sí, la firma Ausolan assumirà els menjadors de 7 escoles, serveis àpats en quedarà 13, la firma Set i Trien assumirà 6 i cuina i gestió de 7. El consistori indica que després que Comerbien hagi informat que no pot continuar prestant aquest servei, s'ha reunit amb les 4 firmes concessionàries dels 63 menjadors de llars d'infants restants de la ciutat i han acordat que assumiran un 20% d'increment dels contractes per absorbir les altres 42, una circumstància extraordinària i que ja està prevista per la llei.
I anem també cap a la paeria de Lleida, que haurà de tornar a ubicar al pavelló 3 de la fira el dispositiu per acollir temporers sense sostre durant la campanya de la fruita.
Així mateix ho ha comunicat el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes a la Comissió Informativa d'Acció i Innovació Social, on també ha concretat que s'oferiran unes 100 places d'allotjament nocturn amb esmorzar i també sopar, dutxes, consigna, autobugaderia i acompanyament i també vigilància de la salut de les persones que atenguin. L'actual govern del Partit Socialista va descartar l'inici del mandat al projecte d'alberg per a temporers que havia projectat l'anterior govern d'Esquerra i Junts, també amb el suport dels comuns. Ara els republicans han criticat que el dispositiu per enguany comptarà amb unes 22 places menys per atendre totes aquestes persones.
I atenció també a aquesta notícia, perquè la Policia Nacional ha desmantellat una organització internacional dedicada a la ciberdelinqüència amb ramificacions a Catalunya. Hi ha 65 detinguts.
Enganyaven les víctimes amb missatges al mòbil fent-se passar pels seus fills per demanar-los diners i amb aquesta investigació s'han esclarit 95 denúncies amb un perjudici econòmic de 400.000 euros per les víctimes. Durant aquest operatiu es va intervenir també un ordinador portàtil amb més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes. Alguns dels arrestats viatjaven des dels Països Baixos, Andalusia, i ho feien a través de Girona.
38 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, deixeu-me dir que estàvem molt pendents del tema de la tracturada. Doncs bé, hi ha primeres retencions molt importants a la sortida de Barcelona per la Diagonal cap al Baix Llobregat, i també dir-vos que una cinquantena de tractors, com abans ens deia la Júlia, s'ha dirigit ja cap al Parlament de Catalunya a través dels carrers de la ciutat comtal. Ara sí, anem cap als esports. En esports us expliquem que el Barça femení ja és a les semifinals de la Copa de la Reina després de golejar per 8-0 al Sevilla.
Salma Parayuelo, Aitana Bonmatí i Mariona Caldentey signaven totes tres un doplet. Caroline Graham i Ari Arias eren les autores dels altres gols. Objectiu complert per les de Giraldez, que la temporada passada va ser l'únic títol que se'ls va resistir després de caure eliminades als vuitens de final per alineació indeguda contra l'Osasuna. Ara les catalanes esperen rival per les semifinals.
I el Girona es prepara cap al partit d'aquest dissabte contra el Madrid, on tindrà l'opció de saltar el liderat si guanya. El club ha penjat una pancarta al centre de la capital espanyola de cara a l'enfrontament al Bernabéu.
Així ho anunciava l'equip gironí a les seves xarxes socials. A la pancarta s'hi pot llegir amb lletres ben grans quan el currículum no ho és tot. Aquest és el lema que es pot llegir aquesta lona gegant que han col·locat al carrer de la Colegiata, a prop de la plaça Mayor. L'equip enfrontarà el partit amb les baixes de Blin i la de Michel a la banqueta per sanció, però tot i així Stuani ha afirmat que creu que l'equip té prou eines per plantar cara als d'Ancelotti i espera que els àrbitres facin bé la seva feina.
Prefiero pensar que va a ir todo bien, que nos van a arbitrar un gran partido, tanto el árbitro como el VAR, que va a ser un partido muy disputado, pero que creemos que van a hacer su trabajo de buena manera y bueno, se merecen obviamente el respeto.
I sobre les sancions, el Girona ha declinat la possibilitat, a diferència del Barça, de recórrer les amonestacions rigoroses apel·lades i no anirà, per tant, al comitè d'apel·lació.
De qui també ha fet cas omís al comitè de competició és del recurs del Barça per les targetes que van veure la passada jornada.
Sí, ara ho dèiem. Per tant, de moment, Vitor Roque no podrà jugar contra el Granada. El Barça va considerar injusta l'expulsió per doble groga del davanter en el partit del dissabte passat contra l'Alavés. El club considerava que la segona groga va ser molt injusta, però competició no ho veu així i, per tant, li manté aquest partit de sanció. Així doncs, per ara, Xavi no podrà comptar amb Tigrinho per al partit de diumenge. El Barça sí que recorrerà la decisió al comitè d'apel·lació.
En bàsquet, desfeta del Joventut per 9-4-8-0 contra el Prometei en un partit que guanyava còmodament a l'inici del darrer quart.
D'aquesta manera, els catalans deixaven escapar la quarta plaça de l'Eurocup, una derrota difícil de preveure al minut 35, ja que fins ben entrat al tercer quart la penya guanyava de 15-50-65. Però a partir d'aleshores, els verd i negres es desconnectaven i feien un darrer quart desastrós, anotant només 9 punts per, atenció, 39 del rival. Resultat final de 94-80. Amb aquesta derrota, l'equip català tindrà el factor camp en contra a l'eliminatòria dels vuitens de final.
I el nedador de Rubí, Denis González, s'ha penjat la primera medalla als Mundials de Doha.
Després de dos quarts llocs a les proves tècniques de solo i duo mixt, el nedador aconseguia la medalla de plata en la modalitat de solo lliure. Denis González competia en penúltima posició i feia un exercici pràcticament sense errors. Només es veia superat per l'italià Giorgio Minicini, que feia una rutina amb molts elements de dificultat. Tot i això, els jutges valoraven l'actuació del nedador català amb la millor impressió artística, fet que li permetia pujar al segon graó del podi per davant del colombià Gustavo Sánchez.
I en ciclisme, Barcelona serà seu de la Volta Ciclista a Catalunya almenys durant 4 anys més.
Sí, l'Ajuntament de la capital catalana i l'organització de cursa han tancat un acord i, per tant, Barcelona continuarà acollint al final de la cursa masculina plenament consolidada a l'elit del ciclisme mundial, que enguany es disputarà entre els dies 18 i 24 de març. I, per la seva banda, també acollirà al final de la primera edició de la prova per etapes femenina, una edició històrica que se celebrarà entre els dies 7 i 9 de juny.
I la Federació Internacional d'Atletisme suspèn Mokatir per saltar-se 3 controls antidopatge.
Ho ha anunciat el mateix atleta mitjançant un comunicat oficial on ha concretat que la suspensió de manera provisional és per les dificultats que han tingut de localitzar-lo en 3 controls antidopatge en els darrers 12 mesos. Mokatir, que té com a gran objectiu ser als Jocs Olímpics de París del 2024, ha assegurat a l'escrit que recorrerà perquè la infracció de qui l'acusen diu que no és certa, ja que sí que va estar disponible per fer almenys algun d'aquests controls i que tot es deu a un error, diu, de la plataforma Adams Lab, que obliga a fitxar els esportistes i a introduir les dades d'on s'allotgen i a quines hores estan disponibles, que, segons ell, ha pogut generar errades a la seva localització. Si el seu recurs no prosperés, Mokatir podria quedar-se fora d'aquesta cita olímpica perquè li podrien caure fins a 2 anys de sanció.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Minut i mig i arribem a 9:45 del matí. Anem a la cara B.
Busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Núria, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, avui la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara B ens fa mirar cap al món de les xarxes socials. Un món molt conegut per nosaltres, perquè Bé, Rafa Sanahuja només té Twitter, no?, de la xarxa social.
Tinc X, l'antic Twitter.
Ai, exacte.
Tenia Instagram abans.
No, jo vaig provar l'Instagram. Quan va arribar aquí la nova fornada aquesta, sí, amb Toni Herbas i tal, vaig veure, ui, aquí s'ha d'espavilar un i posar-se Instagram, perquè això anirà de model.
Sí.
I vaig tenir aquesta bona voluntat, però als tres mesos vaig renunciar, fart de no entendre absolutament res del que passava allà. Digue'm, és igual.
L'àlbum de fotos.
Total, que el vaig treure... Sí, només tinc X, l'antic Twitter.
Bé, però, en principi, és molt habitual que tothom tingui, sí, alguna xarxa social.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, avui parlarem d'Instagram i Facebook. Ep. Facebook tens?
No.
Tampoc, eh?
Val. Ni he tingut mai, crec.
Bé, són dues xarxes socials de Meta, propietat de Mark Zuckerberg, que, atenció, durant les properes setmanes presentaran un nou canvi en la seva política.
Ai, què passarà?
Jo de seguida us explico, però sí que us vull preguntar, en Rafa ja ho he fet, perquè la cara ve així una mica desordenada. Qui d'aquí té Instagram? Joan?
Jo tinc Instagram, sí.
Júlia?
Tothom menys jo,
bàsicament. El dit, de la, també, Sílvia Muñoz.
Sílvia Muñoz. Bé, un 99% de Radio Estel jo crec que té.
Sí. Tu tens Carretero? Em sorprèn.
Sí, sí que en té, sí.
Ja et faré follow, eh? Que no, vull dir...
Ja, jo
sí,
també.
Sí,
sí. En dos anys no l'heu seguit, eh? No he tingut moment per...
És que la nostra relació d'amistat és actual.
Ha sorgit... No, no ens portàvem. Va sortir la tarda, casualment.
Escolteu-me, hem parlat d'Instagram i sí, vull parlar de Facebook.
Val.
Qui d'aquí és el valent que encara té Facebook? Va.
Jo em vaig eliminar la compta.
Jo tinc
tu tens Facebook?
Sí, sí. Carretera també, diu.
No, no tant. Només pels aniversaris.
Pels aniversaris.
És un calendari.
Sí, sí, sí,
superbé.
Sí. Això sí que ho té. Val,
una notícia.
No l'utilitzes, eh?
No, no. Val. Faig publicacions.
Llavors, última pregunta i anem al tema ara sí.
No, no, tu fas preguntes, no?
Preguntes, ens encanta.
Els que heu tingut les dues coses, per tant, Júlia Julve, jo també he tingut Facebook, quina de les dues preferiu?
Entre Facebook i Instagram.
Sí.
Instagram.
Ho heu dit molt segur.
Sí, tant.
Sí?
Sí.
Sí.
No. Doncs espera't.
Doncs espera't. Us faré canviar d'opinió.
No té res a veure, era per fer una mica de tertúlia. Però us ho preguntava perquè crec que Facebook acabarà desapareixent en molt poc temps.
Jo crec que sí.
Hi ha,
sí,
molt pocs valents que l'utilitzin. I és una llàstima perquè a mi m'agradava molt.
A mi també.
T'he de dir, tinc nostàlgia de Facebook.
Sí.
Amb el zumbido... Clar, per mi, a mi el Facebook em va agafar l'època que començava a familiaritzar-me amb les xarxes socials. Llavors era el moment del dia que la meva família em deixava connectar-me, parlava amb amics de l'escola... Sí. No sé, tinc una mica de nostàlgia. Però bé, realment això no té res a veure amb la notícia, eh?
Jo em vaig familiaritzar amb les xarxes socials amb el Messenger.
Un Messenger, sí, que també hi havia zumbidos.
Ah, no, doncs aquí he tingut un...
És que crec que els zumbidos són de Messenger.
Sí, sí, sí.
Els
zoom,
sí,
zoom.
Sí.
De fet, part del, sí, del meu...
Res, doncs res del que acabo de dir té sentit.
Part de...
No, home, no.
No,
sí que el
no, vull dir... No, no, però zumbido era Messenger, 100%, sí, que podies, sí, tenir el teu estat i que cada persona que et parlava se li deia que estava, sí, en línia.
Mig vas festejar amb la Sara, la meva dona, per Messenger, eh? Ja vivia aquí, jo a Castelló.
WhatsApp, l'antic Messenger.
Messenger ja no existeix, no?
No,
home.
No, jo els ligues... Rafa, estic amb tu de l'adolescència, també per Messenger.
Ja en som, ja en som tres. És el que deia.
Mira,
quatre en som.
És el que deia, i no sé per què he pensat que era Facebook. Bé, en fi, bueno, jo Facebook en aquest cas crec que encara tinc un compte creat, però no hi ha rastre.
Jo el vaig eliminar.
No, la meva mare sí, per exemple, i no és... Vull
la
dir,
meva mare també.
50 i pico anys, eh? I el fa servir molt.
I vas poder eliminar-lo? Perquè de vegades aquestes coses són complexes.
Costa, sí, sí, molt, sí, eh? Això és un tema.
Costa una mica, però sí que és veritat allà, que després et diu que... Sí, diu que després de 10 o 15
de 10 anys,
dies...
De 10 anys, no?
S'eliminarà sol.
S'elimina.
Sol. Sí, en fi. El que us deia, aviat arribarà un nou canvi, en aquest cas a Instagram i Facebook, i consistirà en etiquetar les publicacions fetes amb intel·ligència artificial. Mm. És a dir, aquestes dues xarxes socials avisaran els usuaris quan detectin que una fotografia, vídeo o inclús àudio s'ha dissenyat a través de mecanismes de la famosa IA.
Molt bé.
Doncs està molt bé, sí.
Està superbé.
Sí.
Clar, no sé què us sembla, jo crec que és ideal.
Sí.
Perquè fa dos dies parlàvem dels perills de la intel·ligència artificial. Mm. No sé si recordeu que s'han difós moltes fotografies pornogràfiques, perquè és així, de cantants i artistes com Taylor Swift. Doncs em sembla molt bé que d'alguna manera es pugui avisar i es pugui denunciar que això
correcte
està fet a través d'intel·ligència artificial.
Sí.
A favor, no?
Molt a favor.
Molt, molt a favor, sí.
Doncs, com que esteu a favor i us agrada el tema, us preguntareu segurament, i on s'avisarà això, no? De quina manera s'alertarà que una publicació està feta a través de la intel·ligència artificial?
Bona aquesta.
Doncs molt senzill. En aquest cas, clar, els que tingueu Instagram ho visualitzareu de seguida. Els que no, t'ho explico.
No passa res, explica'm.
Mira, l'empresa ho notificarà a la part superior de la publicació, és a dir, tu penges una fotografia i a la part superior hi ha, hi ha com un apartat que apareix el teu nom d'usuari, per exemple, @RafaSanahuja, i la teva foto de perfil. Doncs allà, a la part superior i a baix d'aquest nom d'usuari, la foto de perfil, hi apareixerà un missatge que dirà informació d'intel·ligència artificial. Un missatge clar, directe, senzill, s'entén.
Sí, sí.
I apareixerà, ho dèiem abans, tant en fotografies, vídeos com àudios. Per tant, és ideal. Abans d'explicar-vos també, vull explicar-vos també que, tot i que Meta ha compartit diverses vegades el seu entusiasme per l'exposició de la creativitat, no?, que diuen demostren els usuaris amb les noves eines d'intel·ligència artificial, també diuen que la majoria de clients aprecien la transparència sobre aquesta tecnologia i els preocupa els perills que pot tenir. Us fa gràcia algú? Què reieu?
Jo no reia.
Ah, val, val, val.
Fa ser molta, deia, molta gràcia.
Molt resumit, que Meta sí que està a favor, no, de l'entusiasme de moltes persones d'utilitzar aquest tipus d'intel·ligència, però l'altra cara de la moneda, doncs, diuen que s'ha de posar límits, s'ha de frenar, s'ha de limitar, perquè provoca molts perills, i aquesta és la realitat.
És així.
Si ja les xarxes socials per si soles són perilloses, imagineu amb el plus d'intel·ligència artificial. Ho dèiem l'altre dia, han estafat milionàriament a una empresa fent-se passar per un director financer. Sí, per tant, s'ha de tenir molt de compte.
Ens hem d'educar amb aquestes coses.
Sí, de fet, crec que és una assignatura pendent de les escoles.
Absolutament.
Les xarxes socials formen part del nostre dia a dia. No sé, que els teus pares, la teva família, sigui molt dura i molt recta en aquest tema, qualsevol nano d'avui en dia té xarxes socials. Per tant, davant d'aquesta situació, anem a educar les escoles. Bueno, les sabem utilitzar realment des de petits? Jo crec que no. Jo crec que no. Quan ets petit, fàcilment una persona pot suplantar la identitat d'una altra i enganyar-te. I és molt perillós, això.
Sí, sí, sí.
Jo estic a favor, però penso que aquestes coses a casa. O sigui, jo crec que els nens a casa tu els transmets una mica com l'utilitzes, com aquestes coses, quin és el moment de començar a utilitzar-les, quins són els perills. A casa ho parlem molt. Jo, és a dir, a mi ja m'està bé que l'escola complementi totes aquestes coses, però al final som els pares, els que volem que els fills sàpiguen viure, sàpiguen utilitzar aquestes coses de la manera correcta.
És un bon debat.
Jo crec que hauria d'estar als dos llocs.
És complementari,
sí.
Perquè
hi ha molts pares que passen de tot.
És complementari, però sí que és cert que jo crec que a casa, d'alguna manera, és on més els hi arriba, jo penso.
Crec que les eines més professionals, per entendre'ns, de les xarxes socials, sí, s'haurien d'ensenyar a l'escola.
Mm. Sí.
Amb els continguts més acadèmics, per entendre'ns,
sí. Eh? Sí, 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 d'acord, sí, sí. Mm.
En fi, ens hem d'adaptar als nous temps, això està clar, sobretot protegir-nos, i està bé, jo penso que Meta hagi pensat en això, perquè la intel·ligència artificial és perillosa, les xarxes també, per tant, anem a posar solucions. Dir-vos que aquest canvi ja, o sigui, s'està treballant per fer aquest canvi, però encara no tenim una data exacta per dir, mira, a partir de demà doncs, ja es podrà veure. Una vegada s'actualitzi tot plegat, les persones que tingueu Instagram ho podreu veure i per tant, fins aquí.
Sempre valent, això de les tecnologies. No trobeu que sempre diuen, sí, estamos trabajando, pero ya llegará. Jo quan actualització de WhatsApp, que va llegar a tu telèfono, i no saps mai quan arribarà
ràpid,
a tu telèfon.
Eh?
Sí.
Pues jo no, jo ho trobo valent.
Bé, el món de les xarxes socials.
Més cosetes?
Sí, canviem de qüestió perquè avui estem de celebració. Ens ho deia en Rafa a primera hora del matí. Avui és dijous llarder o dijous gras, com li vulgueu dir.
El dijous llarder, botifarra, botifarra. El dijous llarder, botifarra, menjaré.
Quines ganes de cuca de llardons.
Sí. No sé com li dieu vosaltres, si dijous llarder o dijous gras.
Dijous gras.
Sí?
Jo també dijous gras.
De tota la vida.
Gras, sí.
Jo llarder, també.
Sí?
Jo llarder. Sí, sí. Però crec que està bé de les dues maneres.
Sí, sí, és correcte, és correcte. Sí.
Tu, Rafa?
No, saps què passa? Que a Castelló no existeix aquest concepte.
Ah, clar.
Amb tanta tradició com aquí, no. Mm-hmm. Sí, que, però llavors no tinc jo costum... Des que he arribat a Barcelona, que ja fa, d'això, 11 anys, sí que tiro més cap al gras. És més fàcil, o l'he escoltat més, no sé.
Bé. Sigui com sigui, avui és 8 de febrer i això és sinònim de dijous gras, dijous llarder. Un dia importantíssim i de molta tradició perquè es dona aquest tret de sortir de la celebració de Carnestoltes. Per cert, demà hem de venir disfressats, moda de recordar.
Ui,
clarament recordat.
Ara m'ha atabalat, perquè vaig estar pensant...
Un complement.
Un complement, només, sí. Un sí, detall. Sí.
No, i dèiem, 8 de febrer important, perquè és un dia on no
hi pot... Ja ho sé, ja sé què faré.
Perfecte.
Gràcies.
Deixa-ho anar al misteri. No. Dèiem, perquè és important 8 de febrer, perquè no pot faltar el fet de menjar botifarra d'ou.
I tant.
Botifarra d'ou, la Júlia diu sí. Sí.
A mi m'agrada molt.
Clar, anava a dir.
És molt suau, és.
És boníssima.
És molt bona.
Avui?
I fem una cosa que sembla molt tonta, però és molt bona, que és la truita de botifarra d'ou.
Ah, mira, no l'he provat.
Truita de botifarra d'ou, és el meta-ou, ou amb ou.
Meta-ou.
Meta-ou. Parlant de Meta. Una nova xarxa social, sí, sí. La Meta.
Ho has lligat superbé. Dèiem, jo, a mi m'agrada molt la... Anava a dir la coca d'ou, flipes.
Uau,
la botifarra d'ou. La botifarra d'ou, però també, bona. I tu deies abans, és, molt és de molta tradició avui menjar coca de llardons.
També, boníssima.
O llardons sols, eh?
Boníssima. Vull dir,
en fi. Us dic tot això perquè, com és tradició any rere any, la Fundació Oficis de la Carn i la Confraria del Gras i del Magre han reconegut les carnisseries que elaboren la millor botifarra d'ou.
Les millors,
cosa que ens agrada moltíssim. Llavors, de seguida us explicaré quines són, però abans dir-vos que aquest 2024 s'ha celebrat la novena edició ja del concurs.
Ep.
Una edició on s'ha premiat, per una banda, la millor botifarra d'ou tradicional d'entre 34 candidatures.
Compte aquí, eh?
I, per altra banda, la millor botifarra d'ou singular entre 25 candidatures.
Singular, és a dir, el toc diferent, eh?
Té un toc diferent, singular, sí.
Per tant, aquí tenim dos grans premis i guanyar-los, perdoneu, però té molt mèrit, perquè hi ha 35... No, 34 i 25 candidatures. Sí, no?
Sí, 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 absolutament.
Val. Llavors, dit això, quines creieu... No, no us preguntaré quines creieu, perquè és complicat, eh? Núria, no us preguntaré quines creieu perquè crec que és complicat.
De les maneres, jo aniria... Mira, jo me la jugo, eh? Jo aniria cap a Vic.
Val, val. Fatal.
Sumo, sumo.
Sí?
Jo estava pensant...
Com ha estat això?
No té res a veure, eh? Però... No té... No té
a veure, mentre penseu, a veure, carretera, si podem escoltar la cançó de fons.
No, no pot ser.
No.
Escolta una cosa, no, és que està ara llegint els diaris, deixa que s'informi. Dic que...
És que veus com el dijous llarder porta alegria? Estem de celebració, sí. Bravo!
Bravo. Jo estava pensant si els... si els jurats... Núria, sabem si el jurat d'aquest concurs...
Són professionals.
Hi havia una persona amb una gabardina i ulleres de sol que parlava molt paregut a Joan Laporta?
No, no ho sabem. Potser sí que hi era. En fi, d'una banda, us explico quines són les millors. La millor botifarra d'ou artesana tradicional,
tradicional
es fa a Camarles o Camarles. Això és el Baix Ebre. I per ser més exactes, la guanyadora ha estat la Glòria Curto. Ella és propietària de la carnisseria del Paul.
Glòria Bendita.
Sí.
Com?
Sí, sí. És una carnisseria, atenció, perquè no és cap bajanada, amb més de 110 anys d'història, per tant, de generació en generació,
i
que s'han portat aquest guardó per presentar una botifarra, diuen, elaborada amb productes de qualitat i que segueix la recepta familiar. Per tant, provar-la deu ser...
A tope.
Sí, sí.
Està molt bé, això.
I per això i moltes coses més, el jurat ha decidit que aquesta havia de ser la millor botifarra d'ou artesana tradicional del 2024. Bravo, per tant, enhorabona des d'aquí. Els premiats ens podeu enviar una botifarra i nosaltres corroborem aquest premi.
No estaria malament, eh?
No, home, no.
No. Llavors, d'altra banda...
Que dic jo, que si algun oient ens està escoltant...
Que dic jo, així de passada, sí. Perquè em ve ara. Sí.
I té a bé...
Agraït, que estigui agraït a la nostra tasca i a la nostra companyia.
I té a bé portar-nos a l'equip del matí
el que sigui,
una botifarra o una coca de llardons o alguna coseta
d'aquestes.
Escolta'm, aquí estem disposats a provar-ho. Us farem aquest favor.
Jo vaig a comprar el pa.
Mira, veus?
Ja està.
Molt bé.
Vinga.
Llavors, d'altra banda, en la categoria de la millor botifarra d'ou singular, sí, el guanyador indiscutible, això ens toca a prop, Júlia Julve, és Xavier Alemany, de la Xarcuteria Alemany de Girona.
Ep.
Em sona.
Sí, a mi també em sonava. I en aquest cas han presentat una botifarra d'ou amb salsafí de Girona i carxofa.
Oh. Salsafí? Què és la salsafí?
El salsafí és una mena de planta que també es coneix com escurçonera de nap.
Ah, molt bé. Aquí m'ho has aclarit tot.
Jo és una planta, és com una espècie.
El salsafí no el coneixia, però l'altre de nap...
Jo diré que no sóc de Girona, però Xarcuteria Alemanya a mi també em sona molt, eh?
No, sí. Sí.
Potser n'hem parlat
abans. Deu ser desconegudes, eh?
Podria ser, podria ser. M'encantaria provar-les. Des d'aquí recordo que si algun oient ens escolta i ens vol portar, no cal que siguin aquestes, però alguna botifarra d'ou per celebrar el dia, doncs nosaltres estarem encantats. Per anar acabant i per mantenir viva la tradició, explicar-vos que la botifarra d'ou s'elabora i es ven durant tot l'any, però, com bé sabreu, els dies previs i durant la festa de Carnestoltes la demanda es dispara. Això passa,
sí,
les tradicions són així.
Clar.
I atenció, perquè es preveu que des del cap de setmana passat i durant els propers dies de Carnestoltes es venguin aproximadament uns 340.000 quilos de botifarra d'ou a les 2.000 botigues que formen part dels carnissers xarcuters de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
Sí.
que sincronitzats. Mare, i està molt bé. Per tant, visc el dijous llarder, jo ho celebrava molt a l'escola i també amb la meva família.
Sí,
mira, m'atreviria a dir-vos que la meva àvia avui ha preparat una coca de llardons.
Clàssic.
No podré boníssim, provar fins demà, però la meva àvia és molt de tradicions i m'encanta tornar també al passat i recordar quan érem tan feliços a l'escola.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així. De punta. És que no hi ha més.
La pell de gallina.
Sí, m'encanta aquesta cançó, us agrada molt, no?
Sí, home, i tant.
Preciosa.
Record a Carles Sabater.
Sau.
Mireu, us porto molt bones notícies, si us agrada aquesta cançó. Estem escoltant, per si tenim algun oient, mira, que no ho situa, ho dubtaria. Estem escoltant Boig per tu de Sau, i us deia que us porto bones notícies perquè fa només unes hores que s'ha confirmat que aquest mític grup de rock català tindrà una pel·lícula.
Compte aquí,
Una pel·lícula.
Documental.
Una pel·lícula.
Molt català,
Una pel·lícula. Va, home, mitja hora per dir pel·lícula.
Us comento, podeu dir film.
Un film.
Va, us comento cosetes que ja...